Innovació social i digital amb David Gateu.
Bon dia, estem avui parlant una altra vegada d'innovació social i digital. Avui aquí tenim en Pere Vidal, que identifiquem com un maker, però és un personatge polifacètic. Bon dia, Pere.
Bon dia, David.
Bé, com saps, estic parlant constantment d'innovació social i digital amb diferents persones i tu has estat un maker bastant actiu, sobretot durant la pandèmia, oi? Ens pots explicar una miqueta, eh?
Sí, bàsicament jo era aficionat, entre cometes, al món maker amb el tema de les impressores 3D. O sigui, jo vinc soc enginyer informàtic, però vaig fer un canvi de vida i llavors és una cosa que la tinc com una eina que tinc, però bàsicament estic amb el tema d'activisme ambiental i precisament vaig entrar en el món de les impressores 3D perquè vaig veure un potencial per esquivar l'obsolescència programada, per utilitzar aquesta nova eina que és una impressora 3D en la qual tu pots crear objectes i llavors fer peces, no només peces que potser ja no es fan, recanvis per segons quines coses que es trenquen, perquè la idea era això, allargar la vida als objectes, perquè quan els objectes acaben la seva vida acaben sent deixalles i les deixalles tenen un impacte sobre el medi ambient, llavors això està lligat en aquest activisme ambiental, sinó també el fet allargant la vida evitem aquests residus. I no només fas aquella peça, sinó que fins i tot la pots dissenyar diferent o fer-la més reforçada. Tenim el problema de l'obsolescència programada, que les coses estan pensades perquè es trenquin, té la seva lògica en una societat on està enfocada al màxim el benefici econòmic, doncs fer les coses que durin i no, quan en compres una ja no n'hagis de comprar més, doncs econòmicament és un desastre, però pel medi ambient seria el que hauríem d'estar fent, no? Llavors, tot el tema de les impressores 3D hi vaig entrar per poder sumar-ho a aquesta lluita contra aquestes deixalles i aquesta obsolescència programada. I llavors, com a hobby o com a eina i com a projecte, dins del projecte en què estic, doncs estava activa una impressora 3D que em va ajudar un amic de Barcelona, que ell sí que és molt friqui de les impressores 3D i domina molt, i en tenia una de muntada. Llavors, tan aviat va començar la primera onada, vaig veure que hi havia gent a Barcelona i altres llocs que estaven imprimint material sanitari de protecció, bàsicament uns suports per unes viseres. Era el moment en què hi havia molta angoixa i molta manca de materials de proteccions que segons ens explicaven els sanitaris després, doncs ha estat una manca d'inversions i de previsió, però en aquell moment hi havia l'emergència. Llavors el món maker es va volcar a fer aquests objectes, aquestes viseres, i llavors vaig pensar, potser com a maker jo no faré unes viseres molt bones o estic just començant, no? Però sí que portava 15 anys d'activisme ambiental i de coordinació de voluntariat, de dinamització. I llavors vaig pensar que tenint un peu a cada banda en el món maker i en el tema de dinamització i voluntariat, doncs és on potser tenia el meu lloc i on podia portar més. Llavors vaig fer una crida a qualsevol maker que es volgués unir aquí al Camp de Tarragona a imprimir aquestes viseres. I llavors, bàsicament, em vaig dedicar durant la primera onada a la part logística i coordinar i facilitar que es creés un grup. Llavors, amb la gent que es anava apuntant, si no tenies impressora maker, doncs impressora 3D, podies col·laborar pues, repartint les viseres, ajudant a portar material, tot el tema de comunicació. Va fer grups de treball. O sigui, es va muntar un col·lectiu, així, d'urgència, participat per més de 300 makers, i col·laboràvem tots, jo dic de les fites i de l'esperança que encara tenim amb la humanitat, doncs d'aquelles coses que toquen molt, el fet que tinguéssim 300 persones col·laborant activament en un Excel en el qual no hi havia cap seguretat i qualsevol podia agafar i esborrar, canviar coses i tot, i tothom anava a la seva casella i entre tots col·laboràvem 300 persones de manera altruista, es va fer tot de manera voluntària i vam arribar a imprimir al final, en tot el període que vam estar actius, els 3 mesos, vam imprimir 5.500 viseres que vam repartir a tots els centres sanitaris del Camp de Tarragona, vam suplir, no? Llavors va ser, diguem, la meva entrada al món maker va ser bastant a saco, a connectar-me, i de fet connectant molta gent que havia començat en el món maker de manera individual i tenia a casa seva una impressora. Jo crec que també es va fer veure que som molta gent que fem invents a casa, però també ens podem ajuntar si hi ha una causa que ens motiva.
Sí,
no?
Sí, em sembla una veritable revolució això, 300 persones connectades per salvar l'administració que no tenia recursos ni sabia per on anava. A mi em sembla espectacular i un, com diríem, un gran potencial de transformació de la societat, no?
Sí, a més el punt que diria que és el primer cop que ens hem trobat que tenint aquesta tecnologia li hem donat un ús pràctic que ens ha tret les castanyes del foc, perquè són aquells objectes que el seu sistema de producció és llarg, que, o sigui, es van esgotar tots aquests materials de protecció. En aquest moment les impressores 3D surten al salvament, no? A aquestes peces. Tot i això, jo crec que hi ha moltes altres coses no tan visibles, però que també són importants, i potser és trencar una mica el mite aquell que en les impressores 3D pues, es fan els pongos, allò, aquell ninotet de Star Wars que fico sobre els papers, per dir no, estic fent aquella politja o aquella peça que de la rentadora que se m'ha trencat i torna a funcionar altre cop, no? Llavors jo crec que empoderar, jo ho trobo molt revolucionari el fet que ens empodera a nosaltres mateixos ser part del creadors, no? Empoderar altre cop a la gent a tenir aquestes eines, jo ho veig molt important i ho veig un canvi de paradigma, no? Igual que amb el software lliure, doncs, abans teníem el Windows i una empresa que ens ho fa, en el punt en què la gent, els programadors s'organitzen i comencen a col·laborar i comencem en la comunitat a crear coses i a compartir-la gratuïtament i feta de manera transparent i oberta amb tots, ens estem enriquint i estem dotant d'unes eines que com a societat ens estan fent una societat millor, més comunitària, més cooperativa.
És dir que la tecnologia ha posat al servei de l'home, no l'home al servei de la tecnologia.
Bé, el problema, i com jo ho veig, és que els enginyers, o sigui, sí que vivim en una societat on hem fet molts avanços tecnològics. El problema és el servei de què s'han ficat aquests avanços, no? Llavors tenim que enginyers que tindrien uns coneixements per fer coses indestructibles que duressin generacions, perquè estem acostumats a acceptar que les coses es trenquin. I jo sempre els dic a la gent, tenim mobiliari del segle XV, hi ha moltes coses que s'han fet segles passats i no, hi ha objectes que no s'haurien de trencar. Llavors, clar, tenim tots aquests coneixements tecnològics que s'han ficat al servei del lucre econòmic, en el qual han ficat enginyers a dissenyar com fer que un objecte sigui més fràgil perquè duri tants mesos o tants anys, perquè llavors es trenqui, perquè llavors el cap de màrqueting ens digui quant de temps una persona no es queixa per comprar, per acceptar que ja està bé i això. Llavors tenim tota aquesta tecnologia funcionant en contra nostra, com a societat, no? O sigui, a favor de qui té aquesta tecnologia, però va en contra la societat. Llavors jo crec que també hi ha d'haver un canvi de paradigma. Les impressores 3D, de fet, quan van sortir les primeres, el projecte RepRap era que la idea és anem a fer unes màquines que poden crear objectes i que la pròpia màquina pot crear una altra màquina, que és RepRap, replicadors ràpids, no?
Es replica ella mateixa, no?
Llavors fem que pugui estar a totes les cases i que tothom pugui, democratitzem la producció. Llavors jo crec que és superimportant el pensar que una impressora 3D no és una joguina o una cosa més per seguir consumint, sinó és una eina que també ens tenim a l'abast per realment canviar les regles del joc i llavors fer, en el cas de la pandèmia, jo crec que va ser un exemple de com ens pot aportar alguna cosa nova que ens ajuda, no?
Jo crec que és una eina molt interessant. Llavors, l'interessant de l'eina no és l'eina en si, sinó també la capacitat de pensar què podem fer amb ella. És a dir, canviar la nostra manera de pensar sobre els objectes. Tinc una impressora per imprimir un ninotet, no fa cap aportació significativa, però en canvi, quan tenim una necessitat i la suplim a través d'una eina que ens dona aquest recurs, és la innovació. És a dir, quan es va unir per fer les viseres quan no hi havia proveïdors, per això és una revolució, perquè es va convertir 300 persones que no us coneixíeu en una fàbrica, i això és per mi és on hi ha la revolució, que està en el pensament de com fem les coses, i una màquina que està al servei de la persona que pensa.
Sí, de fet, o sigui, en certa manera són eines, és com dius tu, no? Llavors, aquestes eines, compartir-les, perquè si les impressores 3D fossin objectes tancats, el qual has de comprar una empresa, el qual està bloquejat perquè només puguis fer uns objectes, però no et permeti fer segons quins objectes, perquè, saps? O sigui, podria ser una tecnologia més tancada, la qual no et permetés fer coses resistents o que el propi plàstic que es fes doncs durés poc perquè així ningú pogués fer peces de recanvi, no? O sigui que realment jo crec que és una via que s'ha obert que aporta coses positives i que també hem de repensar el com utilitzem les tecnologies, perquè poden estar al favor de la vida i al favor de les persones o a favor d'un capital anant en contra de la vida de les persones. Llavors el democratitzar, que vol dir compartir i empoderar a tota la ciutadania, a tenir eines, però també eines són coneixements, també el saber cuinar, el saber reparar les coses, el saber qualsevol cosa que podríem crear o accionar. Jo crec que el coneixement, de fet l'internet una mica ha ajudat a això que fos lliure, tot i això tenim que encara tenim aquesta mentalitat antiga de tot tancat, has de pagar per tot, i el software lliure és precisament l'exemple de que sí que es pot funcionar sense haver d'estar venent i tancant-ho. El software lliure és obert, el codi de com està fet és totalment obert i tothom ho pot veure. I un pensaria, però llavors algú es pot aprofitar, llavors això m'ho poden robar. Precisament el que fem és, el que va ajudar a que engegués el software lliure, les llicències GPL i el copyleft, que fas una llicència la qual el que fa és assegurar-te que aquesta eina o això que publiques serà lliure i qualsevol cosa que en derivi també serà lliure. Llavors això motiva la gent a fer coses perquè sap que ningú se n'aprofitarà, se n'apropiarà, aprofitar-se que se n'aprofiti tothom, però que ningú se'n pugui apropiar de manera exclusiva. Llavors, clar, jo crec que aquesta part de col·laborar, que en el cas de les impressores 3D va ser el dir a la gent, fem una cosa que sigui per tots, pel bé de tots. Doncs jo crec que com a societat sí que estem disposats, el que passa és que moltes vegades ens trobem que les eines són tancades, o del que no tenim les connexions entre nosaltres per accionar d'aquesta manera. Però jo crec que són les accions i els camins que siguin comunitaris, jo crec que són no necessaris, sinó són imprescindibles i és el camí a seguir en una societat que ens ha anat portant a un individualisme. El consumisme també ens ha portat a consumir individualment. Lluitem contra el canvi climàtic, ho fem individualment, a les meves accions particulars, no m'ajunto amb els veïns i pensem què podem fer, perquè les eines que se'ns obren quan ho fem a nivell de comunitat doncs són molt diferents que les eines que tenim quan és a nivell individual. Jo sol potser compro el meu consum, són paquets d'un quilo, quan m'ajunto amb tots els veïns potser són sacs de 25 quilos de paper que directament portem del productor i que llavors comença a sortir compte econòmicament. I és viable i llavors és el que dic, el juntant-se com a societat tenim camions de bombers, imagina que tots volguéssim anar a pagar amb cadascú amb cubells, amb el seu cotxe. Les eines comunitàries són molt importants perquè els problemes que tenim són globals i de manera individual n'hi ha molts que no els solucionarem.
Molt bé, i tu, algú que volgués acostar-se al món maker, què li aconsellaries? Que es compri una impressora o que primer faci alguna altra cosa? On pot aprendre o no s'aprèn això?
Doncs estem avui en dia, jo recordo quan vaig començar als anys 90 a tocar la guitarra, ens juntàvem col·lectivament per comprar llibres que eren molt cars, i ara tinc el meu nebot és campió d'Espanya de beatbox i ho ha après tot per YouTube. I ho ha fet tot a casa seva i no ha sortit de casa, no? Llavors Què passa? Que diria la gent que no tingui por perquè no sap. Una impressora, les Ender, per exemple, n'hi ha unes que són molt senzilles de fer anar, que no és prou senzill per una persona que no té coneixements, i no sé si val 100 euros o 100 i alguna cosa, no és una inversió molt cara, i tens molts tutorials, o sigui que sí que pots començar, per la teva banda podries començar. El fet d'equivocar-te és com aprenem, o sigui, al final quan tenim problemes llavors busquem les solucions, o sigui, el material per aprendre el tenim, per internet hi ha molts tutorials, hi ha molta informació, tot i això sempre ens costa començar una cosa que no hem fet mai, llavors si coneixeu algú que té una impressora 3D, doncs simplement aneu a mirar, a preguntar, i tenir el botó aquest d'ajuda a l'F1 però físicament, que tinc l'amic aquest que quan alguna cosa no funciona també és molt bo tenir-ho. Llavors jo diria que si no tens ningú al teu entorn, doncs pots començar pues, amb una impressora d'aquestes més baratetes i seguint tutorials, i si tens algun maker pues, és com el del programari lliure també, que es fan comunitats, es fan els hack labs on la gent quan té problemes la comunitat també el recolza a solucionar-ho. Llavors jo crec que encara no ha quallat a nivell aquí de comunitat o de societat, pues, que tinguem espais makers, però això està de camí. En altres països ja és molt comú, els Fab Labs, llocs on punts de fabricació on se troba la gent per crear coses i sempre entre ells s'ajuden, llocs on puguem cooperar són molt necessaris i ara com ara no existeix. Llavors diria, aneu començant amb la vostra impressora 3D de manera autodidacta, podeu començar, si teniu algú que coneixeu també està bé i jo crec que en el futur ens trobarem tots els makers i gent amb inquietuds, es anirem trobant en espais que anirem co-creant, no?
Llavors, tu creus que és important trobar o que es creï un espai que sigui un Fab Lab, un espai on els món makers pugui trobar per generar aquestes sinergies de compartir informació?
Qualsevol lloc on ens puguem trobar per compartir és super necessari. O sigui, que ens trobem per cuinar plegats i compartir receptes i intercanviar coneixements. Tant nosaltres el que fomentem, estic en un col·lectiu que ho fem tant d'horta urbana com de cuina, però te dirien qualsevol cosa és important. Llavors, aquestes noves eines, que tinguin un espai on ens puguem trobar per la difusió d'aquestes noves eines i perquè comunitàriament i ens puguem recolzar i fer aquest procés, no ens ho haguem de carregar a nivell individual, trobo que és el camí. O sigui, crec que és necessari. I ja et dic, o sigui, en aquest tema i en tots els temes. Llavors, quasi que et dic que de qualsevol tema que no tinguem un lloc comunitari, seria el filtre, no? O sigui, tenim la necessitat de mobilitat, no? D'anar amb bicicleta, doncs hi ha algun lloc on comunitàriament ens puguem trobar perquè jo em puc ajudar, puc aprendre d'un altre i tot, no el tenim? Ajudaria, sí. O sigui, si els vas passant veuràs que en tots els diferents àmbits és una cosa que sempre ajuda. El fet d'ajuntar-se, plegats, a enfrontar els reptes o els problemes i trobar solucions, perquè si ho fem tot de manera individual, doncs és molt més complicat.
Doncs moltes gràcies, Pere. Agafo aquesta idea final, que si ens ajuntem, tots junts ho aconseguirem. És a dir, tots junts posem-nos mans a l'obra i fem un món millor. Siguem makers per construir un món millor.
T'agraeixo l'espai per poder debatre sobre aquestes coses i visibilitzar-ho. I totalment, o sigui, jo crec que el món del demà no és el que somiem, sinó el que en el que estem treballant ara. Llavors, aquí ens trobarem.
Moltes gràcies, Pere.
Gràcies.